Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom, amics, amigues, nens i nenes, oients tots de Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell, el programa que fem en coproducció amb els Amics de l'Òpera de Sabadell. Us saludem per primer cop en aquest nou any 2019, en el qual us donem la benvinguda operísticament parlant amb el nostre programa número 350. Com passa el temps, Mare de Déu? Sembla ahir que esperàvem un nou segle amb la por de l'efecte 2000 en els ordinadors, us en recordeu? Possiblement no, ja ha passat molt de temps. En fi, nosaltres aquí estem un any més, disposats a acompanyar-vos una hora cada setmana, ja sigui dijous, divendres o dissabte, per parlar-vos d'òpera i fer-vos sentir música de la millor. I avui no serà pas una excepció. Rocío García, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Donem pas a la música, si us plau.
Thank you.
Brillant és el qualificatiu que se m'acut en sentir aquesta peça enèrgica i lírica a la vegada. Estimats amics i amigues oients, el primer que hem sentit en aquest 2019 és l'obertura de l'òpera romàntica en tres actes Euryanthe, amb llibret de Helmina von Chesy, basat en un relat medieval francès i música de Carl Maria von Weber. Era la versió que en feia l'Staatskapelle Dresden dirigida per Marek Janowski. Euryanthe, estrenada a Viena en el teatre Am Kärntner Tor, és a dir, el teatre de la Porta de Carinti, el 25 d'octubre de 1823, és una de les obres més importants i conegudes de Weber, darrere de Der Freischütz i Oberon, però malgrat això avui en dia es representa molt poc. Des de fa anys, però, jo tinc un enregistrament en tres CDs d'aquesta òpera que m'ha permès conèixer com n'és de bonica la seva música. El llibret són figues d'un altre paner, això sí. I per tant, si descobreixo que fan una òpera de repertori no trillat en alguna banda i m'ho puc combinar i permetre, cap allà que me'n vaig. I això és exactament el que vaig fer el dia 15 de desembre, que me'n vaig anar a veure Euryanthe a una nevada a Viena. No en el teatre on es va estrenar, això seria impossible, ja que ja no existeix fa molts i molts anys. Allà on era hi trobem avui en dia l'Hotel Sacher, famós per la seva pastisseria, just al darrere de l'imponent edifici de l'Òpera de Viena. Però tampoc vaig anar a veure Euryanthe en aquest cèlebre teatre, sinó en un altre, més modest, però igualment importantíssim en la història musical vienesa, tan rica. Parlo del Theater an der Wien, tampoc lluny d'aquesta zona, on hi fan cada any unes temporades magnífiques amb títols poc sovintejats. Aquesta Euryanthe n'és un exemple. La producció que vaig poder veure era interessant, estava prou bé. Signada per Christoph Loy, un director alemany del que hem pogut veure alguna producció al Liceu. Ara no recordo ben bé quina o quines. L'escenografia era la mateixa pels tres actes i valia igual per interiors com per a les escenes enmig d'un bosc i anava a càrrec de Johannes Leyacker. I representava una sala d'una mansió senyorial tota blanca, només el terra de fusta grisosa tancava el codi de color, amb finestres i un parell de portes i amb elements que omplien com un piano o un llit. Era agradable a la vista, això sí. Aleshores, corre compte de l'espectador, fer córrer la imaginació per pensar ara estem aquí, ara estem allà. El vestuari de Judith Weyrauch, malgrat que es tractava de posar en escena una òpera d'època medieval, era com és habitual avui en dia d'aquell període indefinit entre contemporani i segle XX. Bé, perquè us feu una idea, el cor anava vestit com si participés en una festa d'aquelles de les pel·lícules del Hollywood daurat, com de l'època de la Marilyn, més o menys. Era bonic. L'orquestra era la Sinfònica de la Ràdio de la ORF de Viena, la companyia de radiodifusió pública austríaca, que per cert aquell dia transmetien l'òpera en directe per la tele, igual que aquí, oi? Dirigia un jove director de nom Constantin Trinks, que li va extreure una sonoritat excel·lent. El cor em va robar l'ídem. El cor Arnold Schoenberg és d'una exquisidesa i brillantor sense igual, jo crec. En una òpera on el cor té una intervenció important, com és aquesta, que fos aquest cor el titular, fou una veritable meravella. Els solistes van conformar un conjunt força homogeni. Jacqueline Wagner, soprano americana de carrera bàsicament europea, fou Euryanthe. Wagner és una soprano molt lírica que va donar bé al personatge una dona bona sotmesa a una campanya de desprestigi a base de fake news, un tema tan i tan actual, oi que sí? El tenor Norman Reinhardt donava vida al seu enamorat, el comte Adolar, que d'entrada creu a les males llengües, però finalment es reconcilia amb la noia. També americà, aquest tenor, que avui en dia sembla que tots els cantants ho són, de carrera sobretot europea, és un tenor líric lleuger de veu agradable que funcionava bé sobretot a la zona central, però que als aguts li sortien una mica d'aquella manera. La parella de dolents foren el baríton anglès Andrew Foster Williams com a Comte Lisiard i la mezza alemanya Teresa Kronthaler com a Eglantine. Ell, que té una veu que no em va semblar gaire interessant, va haver de cantar la seva ària de l'inici del segon acte, nu de pèl a pèl. Exigències del guió de Mr. Loy, suposo que no pas de Mr. Weber. La veritat és que era una mica patètic veure'l córrer per allà amunt i avall amb l'ocellet que s'anava movent. A mi em feia riure, allà, però allà ningú va dir ni piu. Suposo que al Liceu alguna ment pudibunda hagués fet palès el seu desacord. La mezzo, per la seva banda, tenia una veu bonica, ben adequada al personatge, que era una mena de boja furiosa, que va encarnar molt bé. Finalment, el rei Lluís VI de França, que va regnar del 1108 al 1137, només perquè us feu una idea de l'època en la qual realment transcorre l'òpera, fou interpretat pel baix Stefan Czerny, austríac. La seva veu és fosca i adequada pel paper que és el de l'autoritat. No obstant, aquesta autoritat quedava molt diluïda perquè anava vestit menys elegant que els cavallers, o sigui, els membres del cor. Primer amb un vestit sense corbata, mentre que els altres anaven amb smoking, i després li van afegir una corbata fosca. En definitiva, semblava més un funcionari que un rei, però, com he dit abans, allà cada qual amb la seva imaginació. Euryanthe, una obra amb una temàtica, per desgràcia, molt actual i una música preciosa. S'hauria de fer més, sens dubte. I ara, per acabar, un altre fragment d'aquesta òpera. El concertant final de l'acte primer, Fröhliche Klänge, Tänze, Gesänge. Feliços sons, balls, cançons. Amb Jesse Norman, Euryanthe, Rita Hunter, Eglantin, Tom Krause, Lisiart, el cor de la ràdio de Leipzig i l'Staatskapelle Dresden, dirigits per Marek Janowski.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Bé, després de Viana anem cap a Barcelona, d'on comentaré les darreres òperes vistes en el Liceu, encara que ja han passat en un cas unes quantes setmanes, però no n'havia tingut l'oportunitat de parlar-ne encara. Em refereixo a Katia Kabanova, una de les òperes més representatives del compositor txec Leos Janácek, que per l'abonament em va tocar el diumenge 18 de novembre. Katia Kabanova és una òpera en tres actes, llibret i música de Janácek, basada en La tempesta del dramaturg rus Alexander Ostrovsky. Estrenada al Teatre Nacional de Brno el 23 de novembre de 1921, ja en la maduresa del compositor, que s'apropava als 70 anys. Es tracta d'un drama intens i, en el meu parer, una mica sufocant, que ens parla d'una dona, Katia, infeliçment casada amb un calçasses, de nom Tikhon Kabanov, completament dominat per la seva despòtica i cruel mare, Marfa, que de passada amarga la vida de la jove i de tothom qui té el seu abast. Katia, en una absència del marit, li fa el salt amb un atractiu jove, Boris Grigorievich. Katia, però, viu angoixada i acaba confessant l'aventura al seu marit davant tothom i s'escapa. Tothom la busca, però mentrestant, després d'una darrera conversació amb Boris, que se'n va del lloc, la protagonista decideix acabar amb la seva vida llançant-se al riu Volga. Tot un senyor drama de cap a peus, com us deia. L'òpera no és gaire llarga i dura 1 hora i 45 minuts i fou representada sense interrupcions. Jo crec que l'espectacle se'n beneficia d'això. La música és molt bonica, profunda i lírica, estones enfosquida pel drama de la protagonista sotmesa a la tirania de Marfa, una dolenta que n'hi ha poques. La producció era de l'English National Opera i estava dirigida escènicament per David Alden. Amb escenografia de Charles Edwards, minimalista però efectiva, pocs elements que complien perfectament l'objectiu de transportar-nos a ambients diferents, ja fossin interiors o exteriors. El vestuari de John Morrell era de l'època de l'òpera, finals del XIX aproximadament. Tot plegat, arrodonit amb la intel·ligent il·luminació d'Adam Silverman.
Treba s njim pobožim,
Vida, Nestesti, és un fragment de l'acte segon, un monòleg de Càtia. El drama es fa palès pel dramatisme de la música i el toc crispat del cant. Era Elisabeth Söderström amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Sir Charles McCerres. A Barcelona va dirigir l'orquestra en Josep Pons, el titular de la mateixa. No va fer malament, però crec que no li va treure suficient profit a la cosa, encara que tampoc tinc gaire referències per comparar, ja que només havia vist Katia Kavanova una vegada en el mateix Liceu, ja fa uns anys, crec que era el 2001 o el 2002. Però almenys no va fer decaure l'interès de l'espectacle protagonitzat per la soprano nord-americana Patricia Racett. D'ella ja vaig comentar fa uns anys quan va venir a fer la Butterfly, que és una gran artista. Bona cantant i bona actriu, i ho va tornar a demostrar. És clar que en una obra com aquesta costa més de fer fluir els atributs que no pas en una òpera italiana, en una Butterfly, per exemple. Però haig de dir que Racett va saber transmetre amb la veu tota la tempesta interna i l'angoixa que dominen aquesta pobra dona oprimida. I ja no diguem com a actriu, que va estar insuperable. El tenor Nikolai Shukov, austríac, va fer de Boris, però em va deixar fred. El vaig trobar un cantant de poc interès. En canvi, només puc parlar bé del tenor murcià Antonio Lozano, que va interpretar el paper de Vania. Em va encantar. Com també el Francisco Vaz, el gran secundari del Liceu, que va interpretar de manera magistral el pusilànime marit Ticón. Bé, la mezzo Micaela Sellinger, que feia el rol de Barbara, i superlativa la també mezzo Rosie Aldrich, que encarnava la malvada Marfa. Imagineu-vos si ho va fer bé, que jo sentia unes ganes irrefrenables de pujar a l'escenari i fer-li mal a la filla de la grandíssima. I tots els secundaris van complir perfectament amb els seus papers. En definitiva, un bon espectacle conformat per una òpera trista però vestida amb una música de primera.
Parlem d'òpera.
I després l'òpera que s'ha vist al Liceu durant el desembre és l'italiana In Algeri de Rossini, a l'altre extrem del repertori. Ja era hora. Un clar deute pendent en el Teatre Barceloní, on, encara que sembli mentida, no es feia des de fa gairebé 40 anys. I és que jo crec que el Liceu no li fa justícia a Rossini, que ja tocaria veure alguns títols que valen molt la pena fora de l'etern Barber de Sevilla, que també, però n'hi ha molt més. Vaig veure l'italiana el dia 21, després de canviar-me el dia, ja que em tocava el 15, però jo estava a Viena. L'italiana In Algeri és un drama jocós en dos actes amb llibret d'Angelo Anelli, estrenat a Venècia el 22 de maig de 1813, el mateix dia que a Leipzig naixia ni més ni menys que Richard Wagner. Us ben prometo que vaig anar a veure aquesta òpera, que tant m'agrada, tant per la seva vessant escènica, una comèdia a la vegada fina i desenfrenada, com per la musical, tot un monument d'òpera bufa, amb unes grans ganes de divertir-me. La veritat és que vaig sortir amb sentiments oposats. Em va agradar, sí, però va quedar força per sota les expectatives que jo tenia. Intentaré explicar-vos el perquè. La posada en escena, dirigida per Vittorio Borrelli, era clàssica i ho vaig agrair. Ja tocava quelcom de l'època corresponent, decorat del Palau del Vell del G i vestuari adient. Però em va donar la impressió d'un cert desconcert en la direcció actoral, amb uns moviments d'estar per casa, no sé. Com també haig de dir que fins i tot en ocasions la coordinació entre orquestra, cor i solistes em va semblar que fallava una mica, malgrat que ja portaven unes quantes funcions. L'orquestra, no obstant, dirigida per Riccardo Frizza, va estar bé, i si no va ser més brillant és perquè no arriba més enllà. Aquest famós projecte del Josep Pons, no sé jo si acabarà reeixint. Parem un moment el relat i sentim l'extraordinari i hilarant final de l'acte primer, tant Rossini a ell. Pria di dividerci da voi, signore. Amb Lucia Valentini Terrani, Vladimiro Ganzaroli, Francisco Araiza, Enzo Dara i d'altres. El cor de la BDR de Colònia i la Capella Coloniensis dirigida per Gabriele Ferro. Thank you.
Che mi fa di te, 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 mi fa di
Continuem. La mezzo armènia Varduhi Abrahamian, que diuen és una de les grans del futur, però que jo no coneixia de res, té una veu bonica, un punt de contralt. Canta bé, és bona actriu i va donar el caràcter adequat al rol d'Isabella, però no em va emocionar. Luca Pisanoni Mustafà és un baix baríton més que no pas un baix, i per això vaig trobar que al seu Mustafà li faltava autoritat, encara que va estar ben interpretat en tots els sentits. El tenor rus Maxim Mironov, a qui conec de Pesaro, va ser l'Indoro. És molt musical, canta amb gust, amb una bona línia belcantista, però té una veu tan petita que jo la vaig sentir perquè estava a primera fila, però dubto que més enrere se n'enteressin gaire. El baríton italià Giorgio Cauduro va interpretar correctament el rol del ridícul Taddeo, amb el punt just de comicitat. Molt bé els secundaris, Toni Marsol Ali, Sara Blanc Elvira i Lídia Vinyes Curtis Zulma. El cor només d'homes, doncs, he de dir que l'he sentit en millors ocasions, de veritat. Força apagat, com si no li posés ganes. En definitiva, va estar bé, però li va faltar aquella xispa que aquesta fantàstica òpera hauria d'exhibir pels quatre costats. I ara només dir-vos que la propera òpera que veurem al Liceu, del 12 al 29 de gener, és Madame Butterfly. A veure com surt. Per ara, simplement us proposo un bel Di Vedremo, amb Clara Petrella i l'Orquestra Sinfònica de la Rai de Turí, sota la direcció d'Angelo Cuesta.
sarà, chi sarà, e come sarà giunto, che dirà, che dirà, chiamerà.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I avui, primer programa de gener, aprofitarem per parlar-vos dels personatges d'aquest mes, i així ja ho tindrem fet. Avui parlarem d'un tenor italià, celebèrrim, i d'una mezzo russa. Començarem amb ell, el tenor Tito Schipa, nascut amb el nom de Raffaele Attilio Amedeo, a la ciutat de Lecce, a la Puglia, el 2 de gener de 1889, encara que sembla que en realitat havia nascut el 27 de desembre anterior, però així fou inscrit, el 2 de gener. Tito ve de com li deien de petit, Titu, petitó. Va iniciar estudis de composició en el seminari on havia ingressat als 12 anys i per consell del seu mestre de cant se'n va anar a Milà a completar els estudis, debutant el 1909 amb La Traviata a Vercelli. Va estar uns anys en una companyia modesta on va adquirir experiència i el 1914 triomfa a Nàpols amb Tosca, ja amb el seu nom artístic. El 1917 participa en l'estrena absoluta de La Rondine de Puccini a Monte Carlo. El seu primer gran èxit fora d'Itàlia, però, fou el 1918 a Madrid amb Manon, i l'any següent fa el salt cap a Amèrica debutant a Chicago amb Rigoletto. Aquest fou l'inici d'una gran carrera de 15 anys en els Estats Units. El 1932 va passar al Met, on ocuparia el lloc que deixava vacant Beniamino Gigli. Amb els efectes de la Gran Depressió i altres temes personals, com la separació de la seva dona, va decidir tornar a Itàlia. El seu país natal va continuar presentant-se en tota mena de teatres i al mateix temps va triomfar en el cine. Durant els anys 50 es va anar cantant cada cop menys i el 14 d'abril de 1955 es va acomiadar de l'escena italiana cantant l'Elisir d'Amore. Fixeu-vos, un namorino que s'apropava als 70 anys. En el Teatro Petruzzelli de Bari. La seva carrera, però, no va acabar aquí. El 1956 va fundar una escola de cant a Hongria i el 1957 va portar a terme una gira per la Unió Soviètica. Aclaparat per problemes econòmics i acusacions de simpaties pel comunisme, ell, que anys enrere havia estat proper al feixisme a Itàlia, va decidir tornar als Estats Units, fundant una acadèmia de cant a Nova York, on ell mateix ensenyava. Tito Schipa va morir a Nova York el 16 de desembre de 1965. I ara, tot seguit, us convido a sentir-lo en la romança del duc del segon acte de Rigoletto, Ella mi fu rapita, on podreu apreciar la morbidesa i suavitat de la seva veu amb una gran bellesa tonal, si bé no era una veu molt potent.
Ella mi fu rapita e quando ciel nei brevi istanti prima che il mio presagio interno sull'armacor ancora mi spingesse. Schiuso era l'uscio e la magion deserta. E dove ora sarà quell'angiol caro? Vorrei che prima potei in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti. Vorrei sì pur al cui modo quasi spinto a dir tu talor mi credo. Ella mi fu rapita e chi l'ardiva ma ne avrò vendetta.
Irina Arkhipova fou una de les primeres figures de l'òpera en l'època soviètica, la mezzo de referència dels anys 60, sobretot, i una de les cantants de la seva nacionalitat que es va poder presentar fora del seu país. Nascuda a Moscou el 2 de gener de 1925, es va graduar primer com a arquitecta, però després es va interessar pel cant, disciplina en la qual es va graduar el 1953 en el Conservatori de Moscou. El seu debut es va produir el 1954 a l'òpera de Sverdlovsk, ciutat que abans i ara es diu Ekaterinburg. El 1955 guanyava el concurs internacional de Varsovia, fet que li obre les portes del Bolshoi, de la companyia del qual va començar a formar-ne part el 1956, debutant en el rol de Carmen, paper que repetiria el 1959 fent parella amb Mario del Mónaco, funcions que van consagrar-la com a la mezzo número 1 del Bolshoi, teatre que seria el seu centre d'operacions. El mateix any va participar en la primera producció en el Teatre Moscovita de la monumental òpera de Prokófiev, Guerra i Pau, basada en la cèlebre novel·la de León Tolstoi. Els seus debuts fora de la Unió Soviètica foren el 1960 a Nàpols i a l'Escala. El 1972 participa en el Festival d'Orange a França com a Azucena i el mateix any és amb Neris a San Francisco. El 1974 debuta en el Colón, també en el rol d'Azucena, i el 1975 veu el seu debut de Covent Garden amb aquest mateix paper verdià. El 1997, amb 72 anys d'edat, debuta en el Met, en el rol secundari de Filipievna, d'Eugène Onieguin. Irina Arkhipova era posseïdora d'una tècnica depurada i estava dotada d'un gran poder expressiu. Membre del Partit Comunista, el 1966 fou nomenada artista del poble de la URSS i rebent, entre altres reconeixements, el Premi Lenin. Va perllongar la seva carrera en papers dels anomenats de caràcter, com ara l'esmentada Filipievna o la comtessa de la Dama de Piques. La mezzo es va dedicar a l'ensenyament a Moscou, on va crear un concurs de cant. Irina Arkhipova va morir a la capital russa l'11 de febrer de 2010, als 85 anys d'edat. I per acabar el nostre programa d'avui, la sentirem en un d'aquests rols de dona madura, Je crains de lui parler la nuit, ària de la comtessa de l'acte segon de la Dama de Piques de Tchaikovsky, amb l'orquestra del Mariinsky, dirigida per Valery Gergiev. Aquí la nostra protagonista ja tenia 67 anys. I amb això m'acomiado de tots vosaltres, però no pas per gaires dies, eh? Només 7. Ens tornem a trobar. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Parlem d'òpera. Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.